Continguts en xarxa.
I tornem a ser una setmana més a l'espai del doctor Producte. Sortim al carrer i pugem a l'escala fins a la consulta de Jordi Jaques, el responsable de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala. Jordi, gràcies per obrir-nos la porta una setmana més.
Faltaria més, un plaer.
Avui acudim a la consulta per parlar de la tècnica de rebossar. Una tècnica que consisteix en cobrir l'aliment amb una coberta que el protegeix davant del fregit i li aporta una textura cruixent i daurada. Amb aquesta tècnica, l'aliment cuinat queda cruixent en el seu exterior, però tendre i sucós al seu interior. La varietat dels possibles arrebossats és il·limitada, podríem pràcticament dir. L'arrebossat de farina, d'una banda, que es coneix com a forma més simple i coneguda, però també l'arrebossat amb bou o a la romana, o l'empanat o arrebossat amb pa ratllat. Serien tres varietats d'una tècnica que ens porta avui el senyor Jordi Jaques. Jordi, per què avui hem anat a parar a l'arrebossat?
Estem en aquesta línia de tècniques menys sanes, Llavors centrem-nos-hi i ja arribarà el moment que us faré fruites impregnades i cosetes d'aquestes.
Ens convindrà això.
Sens dubte. De totes maneres, l'arrebossat que jo plantejo avui està molt bé que parlem de les romanes, perquè li vull dedicar també un programa a la romana, però sobretot avui el que parlarem és dels típics arrebossats, pues, com faríem amb una escalopa, com faríem amb una croqueta, fins i tot amb un llagostí o una gamba, com fer-los bé i com aportar-los sabors, com trobar variants dintre d'aquesta tècnica i que ens afegin uns resultats, pues, molt més adients i sobretot més divertits, perquè al final l'arrebossar, en aquí els seus orígens, trobaríem 50.000 variants i tothom podria dir la seva. Al final no és res més, no?, que vull dir agafar ou, farina i pa ratllat, arrebossant, pues, en aquest cas, la tècnica que necessitem. Com que un dia també destinarem un programa a les croquetes, perquè les croquetes ens donen...
Se'l mereixen bé prou.
Se'l mereixen. Tenim aquí... Llavors, uns dels passos importants que haurem de fer serà arrebossar, sense cap mena de dubte.
Fem una mica d'història, perquè no fa pas només 4 dies que arrebossem, o que a la nostra cuina o al nostre entorn s'arrebossa segons quin aliment.
Bé, és una mica el que et deies. Podria dir que és una tècnica que va sorgir de forma natural. No hi ha cap esdeveniment que ens pugui indicar el seu inici, però sí, en l'edat mitjana apareixen les primeres descripcions de menjars que es preparaven en l'utilització de la carn i el pa. Però no queda clar si es parlava de pa ratllat o bé pa acompanyat amb una miqueta amb la carn, no? Jo crec que probablement la primera, com bé deia abans, no?, la primera elaboració, ja que rebosem més clarament, sens dubte és la milanesa, que ja pròpiament d'on prové el seu terme ens podria marcar que ve de Milà. Aquí hi ha la polèmica que es creu que l'origen, que si és austríac, perquè els austríacs, doncs, cap a meitat del segle XIV van invadir a aquesta zona d'Itàlia, doncs bueno, van portar una mica aquestes tècniques de l'escalopa vienesa, no? Llavors ens queda una miqueta a mig camí. Hi ha un llibre de Carlo Cipriano, un cuiner, un chef italià, que ja parla de les xuletes a la milanesa. En aquest cas els acompanya molt acertadament amb pasta bullida, trufa blanca i parmesà.
Poca broma.
Quasi que guarda't a l'escalopa per tu, no? Però al final és una mica aquest punt divertit que té la història vinculada amb la cuina, perquè a saber d'on prové i a saber si hi havia un altre punt del món, doncs ja d'alguna manera...
En tot cas, aquestes pistes donem-les per certes, altra cosa és si es podrien comparar amb algunes altres. És difícil dir qui va ser el primer, però que tal any o tal fet va succeir.
Sí, hi ha unes dades molt clares i sobretot ho marca molt l'entorn. T'explico una cosa que em va passar a mi una vegada quan vam anar al Japó fa molts anys amb els joves cuiners. Vam fer un curs de cuina japonesa I nosaltres, pues, bueno, no, hem fet un curs de cuina japonesa i tal, i cuina japonesa nosaltres també identifiquem molt les tempures, quan en aquell moment tot ho veiem sushis i tempures, no veiem gaire res més, no? I el cuiner que ens estava impartint el curs diu, les tempures, però si les tempures provenen precisament de vosaltres, provenen de les romanes, no? Provenen de tots aquests punts. Llavors, una mica, a vegades no és tant l'origen, sinó és quin fa més ús, o qui s'apropia més, o qui aprofita més aquells productes que té al seu voltant per donar-li una volteta més en aquestes tècniques. No és gaire res més que això. Que és una mica la idea que porto avui, explicar-vos aquesta tècnica, com la podem portar molt ben, diguéssim, a la perfecció, vale? ser molt fidels a l'idea inicial, però com, a través dels productes pròpiament que tenim, com desenvolupar-ho una miqueta més.
Posem-s'hi, doncs. Va, anem fins a la cuina. Avui parlem de la tècnica de rebossar. Què rebossarem?
Mira, avui el plat que farem, un aperitiu molt senzill i molt d'ara, farem unes gambes arrebossades amb romesco. Vale? Farem un pa de romesco i rebossarem aquestes gambes i ho acompanyarem amb una maionesa, un plat que ens donarà un aperitiu molt vàlid per Nadal, fins i tot quasi un primer plat, dintre dels plats per compartir. Però, sobretot aquí, vull incidir en dues coses. Vale? Primer de tot, els arrebossats, el fer-los bé, vale? El banyar-ho bé amb ou o amb clara d'ou, depèn si volem aportar-hi més o menys sabor. Arrebossar-ho bé amb farina. Farina, el ou i llavors bé el pa ratllat, vale? Que quedin unes capes molt sòlides, vale? Que ens quedi, que a l'hora de que ho fregim aconseguim que ens quedi cruixentet de fora i que el producte quedi en el seu punt de cocció correcte. Moltes vegades el que volem en el arrebossat, fixa't bé que les coses les podíem enfarinar i fregir-los, tal qual, no? Llavors, què volem? Doncs volem fer-li aquesta gabardina, no? Aquesta capa exterior que ens donarà un toc cruixent, vale? Imaginem-nos, doncs, que aquests pans, doncs, els aprofitem per donar-nos sabor. Al final, al final és l'aprofitament claríssimament d'un producte que se'ns ha assecat, que és el pa, el ratllem i a partir d'aquí tenim pa ratllat, no? I ens va molt bé per aquest arrebossat, però cada vegada estem utilitzant més pans amb sabors, que si tenim un pa de sèsam, que si tenim un pa d'oliva negra, doncs si aquest pa és el que acabem fent aquest arrebossat, ens està aportant un sabor, vale? Que això és molt interessant. I llavors tinguem clar també que en aquestes barreges pròpiament dels pans hi podem afegir sabors. Anem a entrar en matèria, que és aquí on el que us volia explicar. Doncs necessitem fer un pa de romesco. Si féssim un pa de coco, doncs ens hi aportaria aquest sabor a coco, vale? Seria una molt bona manera d'afegir-hi un sabor, però en aquest cas farem un pa de romesco. En aquest cas rebosarem unes gambes, però pensem que ens dona molt de joc, vale? Podem fer-ho amb un rap, podem fer-ho, per què no, amb un trosset de carn, fins i tot podem fer una cosa molt divertida, que és podem coure un rap i amb aquest pa de romesco rebosar-lo a posteriori, sense fregir-lo, vale? Perquè també el sabor que ens aportarà és molt interessant. Bàsicament el que necessitarem seran 150 grams de pa ratllat, dos nyores, que els triturarem ben triturades, 10 grams d'alls liofilitzats. M'atreveixo a dir alls liofilitzats perquè cada vegada n'hi ha més. No és tan estrany trobar all secat. I també m'atreveixo a ficar-vos ceba deshidratada. Cada vegada també en trobem més, Vull dir, no has d'anar tant a botigues especialitzades, sinó pròpiament a supermercats més a l'ús, ja cada vegada ho trobem més. I bàsicament aquesta barreja és la que tindrem, la triturarem ben triturada i serà aquest pa ratllat que després arrebossarem aquestes gambes. Si ens queda una miqueta pastós, doncs ficant-ho sobre el forn, ficant-ho sobre el microones, que ens acabi de secar, i llavors ja veureu que això ens queda, que ens fa com una crosteta, i ho tornem a triturar, doncs ens quedarà la mar de bé, la mar de sec. Quan fem servir el forn, hem acabat de calentar el que sigui i el forn l'hem parat i ens ha anat baixant ja a 80 graus. Si ho fiquem a dintre també ens acaba de secar, vale? Sempre és interessant. El que sí que és molt important és que aquestes barreges quedin perfectament ben tancades perquè absorbeixen molt l'humitat, sobretot l'all, la ceba i la nyora.
Vale? Pa ratllat, ja tenim el pa ratllat amb aquests sabors de les dues nyores, els 10 gramets d'all assecat i 20 gramets de ceba també seca, assecada.
Correcte, aquesta és la base. Llavors agafarem les gambes, traurem el cap, traurem la cua, ben peladetes, farina, ben arrebossat amb farina, ho banyem, bueno, perdó, i clavarem un pinxo, vale? que ens farà una manera molt pràctica des de la part de dalt fins a la part més estreta, serà una manera molt pràctica a l'hora de rebosar, a l'hora de fregir i a l'hora de menjar-lo, vale? Es quedarà una cosa bastant divertida i pràctica, i bàsicament això, ho rebosarem amb farina, ho passarem per ou, vale? Mirem que ens agafi bé, que a vegades ens queden aquells grumets, aquelles peces, aquells trossets que no ens acaba d'agafar, doncs mirem que agafi bé, i ho passarem pel pa ratllat, vale? ben passat. Que no ens ha acabat d'agafar bé, una cosa bastant que funciona bastant bé és fer-li dues capes, eh? Llavors tornaríem a passar amb farina, tornaríem a passar amb ou, tornaríem a passar amb pa ratllat, i veureu que ens queda una capa ja molt més contundent, ens ha sigut molt més fàcil d'agafar, perquè a vegades en la primera capa ens costa una miqueta. Un cop ho tenim, doncs un oli ben calent, ho submergim i ho fregim, eh? I tindrem en aquest cas doncs, aquests pinxos de gambes amb un pa de romesco. Per acompanyar-ho, una maionesa fins i tot amb un toquet d'all i amb un toquet de picada, ens irà la mar de bé, però és una manera entre un aperitiu, un plat per compartir,
aquelles coses que fan de complement de qui sap quantes altres coses.
Correcte, aquest mateix pa que ens ha quedat, val? Aquest mateix pa que ens ha quedat, si agaféssim un rap, un trosset de rap, un dau de rap, el marquem a la planxa, vale? Uh-huh. El tenim cuit, i llavors en cru li tirem per sobre i el deixem ben embadornat. Ho fiquem en un plat i una bona llàgrima de maionesa, veureu quina combinació la mar de bona. És una manera també diferent de menjar un arrebossat. És un arrebossat, en aquest cas, que no hem fregit, però que ens combina també la mar de bé.
Jordi, una pregunta d'aquelles fonamentals o absolutament de principiant. Amb la tècnica de l'arrebossat tot acaba a la fregidora. Que hi ha oli de quin tipus i a quina temperatura?
Oli d'oliva. Mira, l'oli d'oliva té moltes virtuts, i sobretot en el fregit. L'oli d'oliva sempre tenim la sensació que és molt car fregir amb oli d'oliva. No és veritat. Primer de tot, l'oli d'oliva, a diferència que l'oli de girassol, ens aguanta molt més la temperatura. Què vull dir? Doncs que si se'ns dispara de temperatura, perquè no estem controlant constantment la temperatura i ens passem a 180 graus, aquest oli no es crema, vale? Per tant, ens dura més. Per altra banda, no barreja tant els sabors. Uh-huh. Si hem fregit carn i peix, si tenim un recipient gran o una fregidora gran, que no estem per anar-la canviant, no es barregen tant els sabors. Aleshores, i llavors el resultat, el sabor que ens dona una fregida d'oli d'oliva i com ens queda, no ens queda tan fosquet tan ràpid, al final ens acaba durant molt més i ens acaba donant molt més resultat. Passa el que veiem sempre és que aquest oli de girassol doncs ens és molt més barat, però clar, ens dona moltes menys fregides.
Clar, perquè llavors l'oli d'oliva quantes fregides aguanta?
És difícil de dir, perquè si en aquestes fregides hi estem fregint amb farina o amb romesco, en aquest cas amb romesco, a més, o amb pa ratllat, aquest oli es crema molt més ràpid. Si pura i durament hi estem fregint unes patates, es crema molt menys. Depèn del que hi fregim, la quantitat de residus que ens acabi aportant, que en això sí que és el que fa cremar bastant ràpid. Una molt bona cosa perquè ens perduri molt l'oli és colar-ho. Hem fregit, l'hem deixat refredar, l'hem deixat allà en un racó de la cuina, se'ns ha refredat i ens ha fet a sota doncs, una miqueta de residus. Colem-ho, no costa res, perquè si tornem a aixecar la fregida...
Aquells residus es tornarien a aixecar, a barrejar amb l'oli i ens afectaria
tot,
el que féssim.
Tot es depèn. Nosaltres, per exemple, que a la fregidora li fem anar bastanta canya, a l'estiu canviem, o sigui, filtrem l'oli cada dia i canviem l'oli cada 3 dies. A l'hivern poder ens dura més, fins i tot, 4 o 5 dies. Uh-huh.
Doncs vinga, avui la tècnica de l'arrebossat. I tornarem perquè cosí germà de l'arrebossat que hem fet avui amb pa i amb tots els ingredients que hi barrejàvem és la romana, la tècnica de la romana.
Gran tècnica, molt divertida, i que fer uns bons calamars a la romana...
Va, jo la demano per d'aquí no gaire dies, per d'aquí no gaire setmanes.
I a més, ara estan sortint calamars grans, ideals per fer la romana.
Va, doncs, a Jordi Jaques, de l'Hotel Gastronòmic El Molí de l'Escala. Fins aquí una nova edició de la consulta del doctor Productes. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve, gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.